Radio Alcoy, Onda Media.
El martes vuelve a tener una cita con El Nostre. Regresa la edición de los martes del periódico El Nostre, con la actualidad del fin de semana, las fiestas del barrio de Batay y las primeras crónicas de la Liga del Alcoyano, El Muro y El Rayo Ibense. Porque creemos en lo nuestro. Los martes, la cita con El Nostre.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
Viu l'estiu amb les diferents activitats per a totes les edats que han organitzat les regidories de Cultura, Joventut, Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Alcoy. Dissabte 29 d'agost, bus de la festa al Coser. Eixides a les 22:30, 23:30 i 0:30 hores. Des del centre comercial Alsamora, el Teix a l'Alameda i Gil Albert d'enfront de l'estació d'autobusos. A més, hi ha visites guiades al llarg d'agost. Alcoi, bressol de la revolució industrial. Ruta europea del modernisme. Alcoi, la ciutat dels ponts. La ciutat dormida. I respira la Font Roja. Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a la Turistinfo Alcoi.
En HF Diseños queremos mostrarte cómo ser más productivos y eficaces con muy poca inversión en tu oficina. ¿Sabes que los dolores lumbares son tan frecuentes que se han convertido en la segunda causa de baja laboral? ¿Sabías que quien se siente bien en un puesto de oficina adecuado está más motivado y es más productivo? ¿Y que el coste del equipamiento supone tan solo un 2% sobre el total de la inversión? HF Diseños tiene el mobiliario de oficina que necesitas. Te ayudamos para que tu puesto de trabajo sea el más óptimo. Te ofrecemos una fantástica promoción. Por compra superior a 1.000 euros te obsequiamos con una pieza de vitra original. Estamos en calle San Juan Bosco 34, frente al Colegio Salesianos Juan 23, zona norte, Alcoy. Promoción válida hasta el 28 de agosto. Descubre la oficina del futuro en HF Diseños.
Molt bona vesprada. Gràcies per estar un dia més a l'altra part de la ràdio fent possible aquesta edició de Hoy por Hoy Alcoy, on anem a reflexionar al voltant de com ho ha canviat pràcticament tot internet. En aquest cas parlarem amb Xavi Cortés, és el realitzador alcoyà que signa una websèrie, una sèrie dirigida a internet que ha estat destacada a tres festivals que van a desenvolupar-se a Bilbao, a Berlín i a Miami. Volem conèixer la seva obra i en quina situació es troba el sector audiovisual i com ha influenciat l'aparició d'internet. Parlarem de Batoi, de les seues festes, dels seus problemes en aquestes jornades en què comencen els actes festius. Tindrem de Ciència Certa amb el professor Josep Cantó i Lluís Serra ens obrirà un dimarts més el raconet de les plantes. Tot això serà després de la informació.
Hoy por hoy, hora 12.
19 empreses opten a redactar el projecte de l'urbanització del carrer d'Entença. El projecte definitiu ha d'estar redactat en un període de 4 mesos des del moment de l'adjudicació. El preu de la preparació del projecte, de la direcció d'obra i de la coordinació de seguretat és de 153.000 euros. Per a l'execució de l'obra, l'Ajuntament té reservats 1.200.000 euros, obtesos mitjançant un crèdit bancari. El taró obra, la del carrer Calderón, que està pendent des de fa 3 anys i mig, comença a veure la llum al final del túnel. El govern espera que els treballs previs de demolició d'una finca i de desviament de la línia elèctrica comencen a setembre. La nova promesa la llança el regidor Jordi Martínez.
Hi ha dues qüestions antes d'iniciar el que són les obres, que és la demolició d'un edifici en la zona que és propietat municipal i que corresponia a l'Ajuntament, i el canvi d'un poste de la llum que al fer al tombar aquesta casa tenien que canviar i desviar la llum, això ja està adjudicat, la demolició de l'edifici, que és a l'empresa, crec que és Miguel Martínez, i després el canvi del poste que li se va comunicar a Hidroelèctrica i que ho farà una empresa que es diu Iraola.
I el PSOE exigís al Partit Popular que desbloqueje la Mancomunitat del Xarpolar. L'òrgan no ha estat convocat després de les darreres eleccions. Per això, els socialistes van a presentar una petició formal per a que l'entitat reactive el seu funcionament. Jaume Pascual és secretari comarcal dels socialistes.
Hauria d'haver convocat, que és l'única emissió que té, una volta per dues eleccions i no sent alcalde, deixa de ser president de la Mancomunitat, hauria de convocar aquesta reunió per l'elecció del nou president. No ho ha fet fins ara, i el que sí que us puc anunciar és que demanarem per escrit que es convoqui d'una manera extraordinària la Junta del Xarpolar per a l'elecció de nova directiva.
Hoy por hoy, hora 12.
I aquest inici informatiu el completem amb la informació del temps. Enrique Moltó, climatòleg, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Reprenem la predicció diària en aquest temps de hoy por hoy en unes jornades de temperatures altes però suportables.
Sí, jo crec que molt agradables, no? En general, sempre del dia. Un poc dins del tòpic guix de la ponentada, tenim un poc abat dins d'aquesta zona del tòpic guix de la ponentada, però la ponentada que estem tenint estos dies, ahir i avui ja comença a canviar el vent, és una ponentada que puja la temperatura en la costa, però realment així, com que apenas superem els 30 graus, perquè estem més a l'interior, no és igual el mateix efecte de la ponentada, i com l'ambient és relativament sec, el calor sec és molt més suportable, i jo crec que tant ahir com avui, en dies, francament, que pues, ja desitjarien haver tingut altres dies de l'estiu, que hem tingut temperatures més altes i sensacions també molt més altes, no?
I sobretot perquè l'última volta que vam parlar tu i jo estàvem parlant de 37, 38, 39.
Sí, estàvem rostint-se, literalment, no? Home, jo crec que ja farem l'anàlisi en el seu moment, no? Però crec que rost, i quasi diria l'últim dia de juliol, el sentia aquest matí parlar d'aquesta gran pedregada i de la possibilitat d'intentar declarar una catastròfica zona de Muro, evidentment la tònica canvia clarament el mes d'agost, tant des del punt de vista de les temperatures com des del punt de vista de les precipitacions, que, bueno, molt mal repartides, com és habitual en aquest tipus de situacions, però sí que ara caen, diguem que per robles, no? Com alguna vegada altra vegada he intervingut precisament per parlar d'aquestes situacions, i l'última volta que vas parlar encara no ho havia fet, no havia passat, millor dit, la setmana passada va passar el fenomen este de Tavernes de Vallvinga, que van caure més de 200 litres en el bústol del nucli urbà, però aquest mateix dia va destacar també algunes zones al voltant d'Aitana, per exemple, la zona del Safari, el Col·legi, etc., amb 40-50 litres, el mar del Pouet, en va mirar també aquests ratos, inclús en l'estat de la Gómez de Pedra. Per tant, allí també, en aquesta ocasió, la setmana passada va tocar allí, diguem, la precipitació el dia de 9 d'agost, i van tindre precipitacions abundants, encara que localitzades en aquell sector, no? És una loteria a la de les tronades, i diguem que quasi cada dia ha tocat en zones diferents, no? I en algunes zones no ha tocat mai. Per tant, per això, quan fem el resum d'agost, crec que donarà situacions molt, molt irregulars i molt mal repartides, no? En general, com és per l'altra part habitual, no?
Uh-huh. De moment, pel que falta del mes d'agost, no sembla que vagi a ploure massa, no?
No. Jo quasi crec que no plourà, el que queda del mes d'agost, encara que la guarda ve un poc justeta. Justeta perquè la setmana que ve hem de recordar que n'hi ha encara un dia del mes d'agost, que és el dilluns. I, bueno, n'hi ha mapes que marquen una clara canvi de temps. El que passa és que, com altres vegades, abans de que vingui el canvi de temps a possibles pluges i possible inestabilitat i possibles baixades de les temperatures, sobretot diurnes, abans d'això, el que queda de setmana, a partir de demà i sobretot de dijous, el que endavant seria una pujada de temperatures. És a dir, com sempre, pues, ser un poc una espècie de despedida del calor. Home, no vol dir que el setembre no pugui fer calor de sobre, però normalment ja no sol ser tan dies seguits ni tan alt, i sí que podria tindre ahí un repunt de cara a dijous, divendres, dissabte, diumenge, aquests quatre dies, i sí que podem tindre màximes per damunt de 30, tampoc crec que molt més allà de 33 o per ahí, però bueno, sí que altra vegada més altes, i també amb més humitat ambiental i mínimes també al voltant de 20 o per ahí, no? Per tant, podria repuntar el calor de cada cap de setmana. Jo crec que en aquest cas, per exemple, és que han triat les vacances l'última setmana d'agost a la platja, han tingut sort, mentre que si ho van triar la setmana anterior, no. Per tant, això, com sempre, és un poc fusió de sort, no?
Això és una trauteria.
Això és una trauteria, tu vas dir.
Enrique Moltó, climatòleg, demà completem la informació. Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
Escoltem uns anuncis i de seguida xerrem amb Xavier Cortés.
Viu l'estiu amb les diferents activitats per a totes les edats que han organitzat les regidories de Cultura, Joventut, Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Alcoi. Diumenge 30 d'agost, excursió per conèixer el patrimoni industrial urbà d'Alcoi. L'eixida serà a les 9:30 del matí al Passeig de Cervantes. A més, hi ha visites guiades al llarg d'agost. Alcoi, bressol de la revolució industrial. Ruta europea del modernisme. Alcoi, la ciutat dels ponts. La ciutat dormida i respira la Font Roja. Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a la Turistinfo Alcoi.
Va, Mariu, quina el taxi ja!
Radio Taxi L'Alcoià, telèfono 96-652-3030. No dejes que te confundan, somos los de siempre. Si vas de copas, toma un radiotaxi. Recuerda, 96-652-3030.
Uf! Por fin es viernes.
¿Y eso?
No puedo más.
Tú lo que necesitas es desconectar de la ciudad, respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza y evadirte de todo aquello que te estresa. Esto lo encontrarás en Masía La Mota, hotel con encanto y restaurante en el Parque Natural Font Roja. Un lugar privilegiado para tu estancia o experiencia gastronómica a tan solo 4 kilómetros de Alcoy. Masía La Mota, hotel y restaurante, es ideal para sorprender a tu pareja, familiares o amigos.
Oye, ¿y durante la semana para comidas o cenas?
Puedes seguir disfrutando de este paraje para tus reuniones de empresa y no sé si te comenté que en Masía La Mota también realizan eventos especiales como seminarios, bodas, comuniones.
Masía La Mota, hotel y restaurante. Un placer para los cinco sentidos. En carretera Font Roja, kilómetro 5. Teléfono de reservas 966-540370. Para más información, www.masialamota.com o búscanos en Facebook.
Parlem avui d'una producció audiovisual que està obtenint èxit internacional. És una producció que signa el realitzador Xavi Cortés. Molt bona vesprada.
Hola, què tal?
Es tracta de Sunset, que ha estat seleccionada per a la secció oficial de tres festivals, per ordre en els que van a celebrar-se: Berlín, Miami i Bilbao.
Exactament, sí. Pues durante estos mesos de estiu y tal han anat produint-se aquestes notícies i vaja, la primera selecció oficial la van tindre a Bilbao i després pues bueno, va vindre lo de Miami i ara la última segur la de Berlín. És a dir, que un poc ha vingut encadenat. Aquestes coses a voltes passen així. És a dir, que presentes a un festival i resulta que bueno, pues que n'hi ha un criteri i un poc que li ha agradat i en això estem.
Mm-hmm. Són festivals internacionals de sèries que s'emitixen a través d'internet.
Sí, exactament. És el, si es pot parlar de gènere o es pot parlar d'un tipus de producció específica per a internet. És a dir, són seriaes, més o menys, amb els paràmetres dels que veiem per les televisions. És a dir, pot ser que l'argument passi d'un capítol a l'altre, o pot ser pues, capítols autoconclusius i tal, però tots baix d'un mateix tema, no?
Mm-hmm. És a dir, és una sèrie en els paràmetres normals que canvia respecte del que veiem en la tele en el canal de distribució.
Sí, bàsicament sí, perquè fins ara inclús es dia que si per a internet hauria de ser més curta la durada perquè va per a dispositius mòbils i tal, però tot això ha anat variant moltíssim, no? I et pots trobar en sèries de mitja hora o sèries que cada episodi duren pues, menys de 10 minuts, com és el cas de la nostra.
Mm-hmm. Què és Sunset?
Pues mira, Sunset és una sèrie que conta la història d'una científica que està a punt de descobrir els canvis en el sol que poden tindre conseqüències letals per a la vida. I el primer que li ve al cap és que té pues, una germana que no veu des de fa molt de temps i decideix, pues, bueno, d'alguna manera rescatar-la d'aquesta catàstrofe imminent i per una altra banda recuperar el passat que ells dos havien perdut, no? És a dir, la idea un poc em ve, he creuat ahir dos guions, tenia un guió que parlava d'aquestes dos germanes que tenen un passat així un poc turbulent i havien estat separades en el temps, i per l'altra tenia pues, un guió de ciència-ficció que parlava això, pues de les conseqüències que podia tindre, pues un augment de, perquè llegia en premsa i tal, no?, que simplement un augment de mínim de la radiació solar podia deixar-nos fregits, no?, i em semblava una cosa que no parem a pensar-ho, però bueno, és una possibilitat, no?, de tantes que mos preocupen dia a dia, no? Uh-huh. En fi, és una sèrie de ciència-ficció, però que sobretot conta una història petita, una història de vida quotidiana de dos germanes en eix entorn de un possible cataclisme i tal, no?
Uh-huh. I com es distribueix?
Pues mira, de moment els festivals poden ser una porta oberta per a poder-la distribuir. De fet, no la tenim, la sèrie no es pot veure ara. Podem veure el tràiler, uh-huh, però la sèrie encara la tenim, diguem que no oberta al públic encara, perquè volem, pues, després del que ha passat, pues, bueno, si algú es fixa en ella i diguem que compra els drets, pues, tindrem finestres ja en internet per a poder-la mostrar. Un poc veig això per l'experiència de la websèrie anterior, Desenterrados, que hem aconseguit vendre-la en dos països, en França i en Alemanya, i això ens ha donat una oportunitat, entre cometes, de dir, bueno, pues, en internet és tot gratis i pareix que tot tinga que ser gratis, però satisfà una possibilitat de que alguns canals puguen distribuir-ho. I bueno, estem ahí un poc a l'espera de veure què passa, no? De moment el tràiler es pot veure i així en Espanya ja veurem com ho fem, si ho fem en obert o n'hi ha alguna plataforma que estigui interessada.
Uh-huh. A través de pàgines especialitzades o fins i tot de televisions a l'ús?
Pues mira, són plataformes que estan sustentades per televisions, diguem, convencionals, no? En el cas de França, li van vendre al canal 4 de la televisió francesa, que té una plataforma que es dedica a aquest tipus de tal. I entonces combina. A lo millor els trailers es fan a obert en la televisió generalista per a captar l'atenció i que la gent després seguisca aquests continguts via internet, que és per a lo que estan fets. I en el cas de la alemana, pues és una plataforma que es diu Watchever, que està creada per Canal Plus, i bueno, pues es dedica a aquest tipus de continguts que són un poc diferents, un poc més arriscats que el que busca una televisió generalista, que tampoc té espai de programació per a tanta proposta, no? I així un poc és a la carta, és a dir, l'usuari, en este cas d'Alemanya és de pago, pues, bueno, pues triarà el que vulgui veure i com vol veure-ho, no? I bueno, este és el canal de distribució. Fins ara, la majoria de websèries pues es crea una plataforma web o adaptada per a mòbils i entonces pues, la gent pot accedir ahir, no?
Uh-huh. A Espanya n'hi ha alguna cosa semblant?
Sí, a Espanya Antena 3 té una plataforma que es diu El Sótano i ahir n'hi ha, es poden veure moltíssimes websèries, sobretot espanyoles. Uh-huh. Ahir no estem nosaltres.
Com es comporta l'audiència?
Pues bueno, l'audiència, tenim alguna idea del que fa l'audiència, perquè és difícil el calibrar-ho, és a dir, al igual que en YouTube tens les reproduccions, pues bueno, aquestes cadenes o aquestes plataformes de distribució també tenen les seues pautes de seguiment i tot això, i també, bueno, en certa manera les redes socials el que fan és apropar-te al perfil d'aixa audiència, no? El tindre aixa connexió, no? Aixa pues, 2.0, si es pot dir, no? Mm-hmm. Esta manera de saber un poc qui està darrere d'això i quines opinions té, i també en certa forma la manera de propagar les websèries o les produccions fetes per internet pareix que ara, en este moment, perquè això és molt canviant, pues són les redes socials, és a dir, aquest boca a boca que dèiem, no? Pues ara és tuit a tuit o rebot a rebot en Facebook, no?
La veritat és que el consum audiovisual ha canviat d'una forma importantíssima arran de l'aparició d'internet. De fet, es parla que n'hi ha vídeos en YouTube que tenen una quantitat de reproduccions que per a si volguera qualsevol de les produccions que s'emeten a televisió, per exemple, no?
És cert, és cert. És a dir, n'hi ha moltes coses fetes per a internet que pareixen coses menors, i si tu ho comparares en la, per exemple, en el cine, bueno, n'hi ha pel·lícules que no arriben ni a la mil·lèsima part de l'audiència potencial o real que han tingut. Això vull dir que n'hi ha un canvi d'hàbits, podríem dir, i de fet n'hi ha una fusió ja pràcticament entre la televisió convencional i la televisió per internet, o els continguts per internet, no? Fent els canals de pago per cable i ara tot lo de fibra òptica i tal, el dona una idea de que, bueno, de que aquests dos mons acabaran fusionant-se, no?
Això també és una arma de doble filo, perquè, clar, a internet n'hi ha tanta cosa de tan poca qualitat que no sé si això pot contagiar el conjunt de la producció que es fa a internet. No, si és que en internet només es pengen xorrais.
Sí, sí, és ben cert. De fet, moltes sèries web que es fan, doncs, bueno, són a lo millor un grup d'amics que s'han ajuntat i un cap de setmana han fet una barrabassada, no? L'han gravada, i a voltes té èxit, i a voltes... inclús agravoreu, no? Però, clar, el que es busca sí és un tipus de contingut de qualitat, no? Que després de tot busque alguna manera de ser rentable i poder produir coses específicament, no? Però sí que és de veres que internet és un mar molt obert, on cap tot, i ahí suposa que algunes iniciatives el que faran és diferenciar, no?, entre el que és tota la burumballa esta i tota la cosa gratuïta i algo que financiat o bé directament per l'usuari, que això és, per mi seria lo ideal, perquè qui paga per veure algo o per consumir algo ja li dona un valor, encara que no siga molta quantitat. En canvi, si és tot gratis, pareix que les coses donen igual. Però, bueno, de fet, també està consumint-se moltes sèries americanes d'èxit abans per internet que per televisió, no? És a dir, que això ja és un canal imparable, no? Que ja ho saben les pròpies productores que va passar-los això. Però, bueno, també entra dins de la cadena de la pròpia promoció i demés.
Mm-hmm. També en un moment en què les sèries estan adquirint una importància dins del món de la producció audiovisual que no sé si havien tingut abans, eh?
Pues no sé, jo, sí, sí, es pot dir, en les últimes temporades de les sèries més conegudes, sobretot americanes, pues bueno, de fet les companyies de producció americanes estan destinant més diners a les sèries que a les pel·lícules. És a dir, estem parlant de que pues una sèrie americana mitja, un episodi costa entre 2 i 5 milions de dòlars. El que vol dir és que, bueno, que també l'audiència és molt més gran que en una pel·lícula i, per tant, la rentabilitat via publicitat o el que siga també és molt més important. I això es traduïs, que és lo important, en qualitat. És a dir, hi ha episodis de sèries que, bueno, que tenen una qualitat o un impacte inclús major que un estreno en cine, no?
Mm-hmm. Parlem de qualitat i de valorar allò que es fa, no? Quin és el procés per tal de fer un capítol de Sunset?
Sí, pues bueno, lo primer de tot és això, tindre una idea, bàsicament, i el poder-li donar forma, no? A partir d'ahí, pues bueno, pot ser que el projecte estigui ahí en dique seco una temporada o que trobes una manera. Nosaltres, com ens ha passat en anteriors experiències, hem trobat un recolzament mínim, pues, per exemple, ajudes a la producció audiovisual valenciana, perquè Sunset està rodada en valencià. És una cosa curiosa, que això que parlem a voltes de les llengües, si són un impediment o si són minoritàries, pues sembla que per a un públic internacional, americà o europeu, no sembla cap problema. És a dir, els subtítols són en anglès i, per tant, ja es converteix en una història universal, no? I a partir d'ahí, pues, bueno, pues sempre és una excusa, no? No és que siga... A voltes aquestes ajudes no són molt significatives, però sí que significa que el compromets a acabar en una data i a tirar endavant, no? En esta van tindre un poc el hàndicap que va tancar Televisió Valenciana quan estàvem finalitzant-la, i això ha suposat, pues, un any de retras, perquè, clar, té signat un contracte en el que es dreix de la versió valenciana, la té una cadena de televisió, esta cadena tanca, és dir, es crea ahí un buit estrany, no? Però una volta superada esta qüestió, pues bueno, hem tirat endavant, no? Em preguntava sobre la fórmula, no?, de produir. Nosaltres el que fem un poc és racionalitzar la producció d'això, perquè no, encara que siga una cosa de petit format, no deixa de ser, doncs, bueno, hem mogut un equip de 25 persones, hem estat 10 dies de rodatge, i tot això, vulguis o no, acabes en una producció professional, en el que la gent que participa, doncs, bueno, té que tindre una organització de fetges i tal, en fi, acabes fent algo que dins de les possibilitats, però bueno, algo que entra ahí, després també pues, els actors, és dir, que ja entres en una producció més o menys de baix pressupost, però dins dels paràmetres. Així és com ho encarem nosaltres. A mi també m'agrada així, no? Treballar així, treballant en gent que ja ha treballat, o també per poder provar coses, és dir, que això també és una de les característiques d'aquestes produccions, no?
Professionalitat des del primer participant fins a l'últim.
Sí, perquè també és una manera de respectar-se, és dir, quan quides a una persona i dius, bueno, confia en tu per al so, o confia en tu per a la imatge, o confia en tu, clar, aquesta persona quan veu el guió s'ha d'emocionar, quan veu el disseny de la producció té que dir, ahí vull que estar jo, perquè això és currículum, perquè això, és dir, tots estem en això, en eixa lluita, no?
Uh-huh. El sector audiovisual que mou a moltíssima gent i que tira en falta una televisió que... Bueno, en primer lloc, una televisió, i en segon lloc, una televisió que siga una plataforma vàlida, no?, per a incentivar eixes creacions i eixes produccions.
Sí, és molt, molt important. És a dir, a banda de totes les connotacions polítiques, que sí, que sí no, que si s'ha fet bé, que si s'ha fet mal, és a dir, és importantíssim per al sector, ja no parle per a un territori que té una llengua i una cultura pròpia que bueno, jo penso que és essencial per a dinamitzar aquestes coses, no? Però per a un sector com el sector audiovisual és importantíssim. És a dir, perquè la primera empenta te la dona la televisió pròxima, la televisió que tens al costat, i a partir d'ahí pues, no és el mateix anar a demanar-li diners a una televisió nacional o inclús internacional si no tens el recolzament de la teua pròpia, no? A banda d'això de que, bueno, tu pots... està clar que en aquest cas l'argument no és res valencià, diguem, no? Però bueno, parles en la llengua d'ací, utilitzes actors d'ací, tècnics d'ací, és dir, és una manera molt important de fomentar. I també és una indústria, no ens oblidem, a petita escala, però bueno, per un tècnic 10 dies de treball pues són 10 dies que suma, és dir, si tot això no ho tenim, s'oblidem de moltes voltes d'això, és dir, quan tanca una empresa que fabrica cotxes o que es posen les mans al cap, però quan tanca una empresa que també està donant a centenars de famílies de menjar, pues bueno, se n'anem per a una empresa audiovisual, com era Canal 9, no deixava de ser una empresa audiovisual. Ja el dic, a banda de que si estava ben portada, mal portada, si sobraven treballadors o si el pressupost no estava bé, això és un altre debat, però que fa falta, però indiscutiblement, no?
Ha parlat de l'anterior producció de Desenterrados, que va rebre el premi a la millor direcció i al millor disseny de so al Web Series Festival de 2013. Quina evolució ha hagut entre Desenterrados i Sunset?
No sé, Desenterrado jo li tinc un carinyo especial i també per lo que ens ha donat i perquè ens ha fet que creguérem en esta proposta, que era un poc descabellar fer producció per internet i tot això, no? I en quant a l'evolució, pues, home, crec que ens ha fet ser un poc més pràctics, és a dir, en el sentit de que si volem que això tinga una continuïtat hem de fer un tipus de producció real i assequible, ens ha fet pensar que pot haver un mercat, això és la veritat, perquè mai haguem imaginat que li interessarà una història feta així a una televisió estrangera, i bueno, això ens ha fet pensar que bueno, que n'hi ha possibilitats, i tot això un poc pues, ho hem aplicat en Sunset. És a dir, Sunset és diferent totalment, però sí que hereda d'alguna manera la il·lusió que ens ha fet creure en algo que no sé si és real o no, però que a poc a poc va funcionant, no?
En què està treballant ara, Xavi Cortés?
Pues bueno, estic treballant en la productora per a poder menjar, que això és prioritari, i després buscant huecos en la vida i en la pròpia vida laboral també, pues, per a poder fer coses d'aquest estil. Jo no sé si... Tenim una altra websèrie que està en procés d'edició i estem preparant un tràiler i estem subtitulant-la a l'anglès. És una que es diu Benvinguts al cel, i també en la línia de ciència-ficció. I, bueno, pues, il·lusionats en poder-la llançar en un futur i tot això. També és, pues, una història senzilla, però dins d'un entorn de ciència-ficció. Pense que, no sé, a lo millor és casualitat, perquè pot ser que a lo millor parlem d'ací un any tu i jo i estem parlant de que estem fent una comèdia, no ho sé, però, bueno, pareix que una cosa porta a l'altra i no sé, temes aixina un poc rarets, si es pot dir, pareix que per internet li van bé. Però, bueno, la comèdia també és un dels gèneres que més està estès. De fet, jo diria que és el que més es fa en produccions per a internet.
Confiem en que Sunset tinga èxit a Miami, a Bilbao i a Berlín, els tres festivals on estarà present aquesta producció que ha portat endavant el realitzador Xavi Cortés, amb qui hem compartit aquests minuts de ràdio. Moltíssimes gràcies, enhorabona i molta sort.
Moltes gràcies, ja vos contaré.
Viu l'estiu amb les diferents activitats per a totes les edats que han organitzat les regidories de Cultura, Joventut, Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Alcoi. El divendres 28 d'agost, la dependenta amb la Manco. Representaran Això era una volta, a les 22 hores al carrer Mondúber, al costat del Parc de Batall. A més, hi ha visites guiades al llarg d'agost. Alcoi, bressol de la revolució industrial. Ruta europea del modernisme. Alcoi, la ciutat dels ponts. La ciutat dormida i respira la Font Roja. Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a la Turistinfo Alcoi.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En carretera nacional 340, junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi. En zona ensanche, Salón Monte Carlo.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al Plan PIBE en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer EFC S.A. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Valga Automotor, Avenida Alicante 60, Alcoy.
El Raconet de les Plantes.
Amb Lluís Serra anem a descobrir una nova espècie vegetal. Lluís, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quica.
Casuarina, és un arbre, no?
És un arbre, sí. Avui anem a parlar novament d'un altre arbre que el seu nom científic és Casuarina cunningamiana. La primera que ens ve quan el vegem és que és un pi. Pues no, no és un pi. La casuarina, que també un altre dels seus noms comuns és roure de riu, encara que tampoc té res a veure amb els roures, eh? Ja,
tampoc ja, ajuda massa.
Ja sabem que els noms comuns són aixina de fotuts, val? Doncs bé, és un arbre perennifoli, les fulles són perennes. Les fulles, el que li troba les fulles també un punt al seu favor, perquè les fulles són mínimes, Però bueno, ara vos explicaré. És un arbre dioic, aleshores tenim exemples mascles per un costat, exemples femelles per altres. Les fulles, com vos he dit, són mínimes, poden arribar a ser de mig mil·límetre, com a molt, i estan, diguem-ne, envoltant a la tija. La tija és una tija verda, que pot arribar a tindre, per exemple, 30, 40, 50 centímetres. Per això, aquesta tija verda, que és molt fineta, recordaria les fulles dels pins, però realment això és una tija. Si ens posem a veure de més a prop, no fa falta una lupa, de més a prop simplement, aquesta tija veurem que està articulada, és a dir, està segmentada.
La imatge, de totes formes, la tenim a la pàgina web.
De tota manera, molt bé, Quique, gràcies. Efectivament, com sempre, una imatge val més que mil paraules, sobretot mil meues.
D'on és originària aquesta...
Sí, si vols, simplement, l'últim detall, diguem-ne, per a acabar-ho d'adobar, és que direu, xe, home, com que no és un pis i té pinyes? Pues bé, és que el seu fruit recorda les pinyes dels pins, però no són pinyes tampoc. Perquè no és una gimnosperma, és una dicotiledònia, val? Té flors masculines, femenines, encara que les flors no tenen pètals tampoc, la seva dispersió del pol·len és pel vent, però bueno, els fruits, com vos dia, semblen unes pinyes, però són com a molt d'uns 15 mil·límetres, un centímetre i mig.
I
preguntaves
on pots trobar-la?
Sí, efectivament. La casuarina no és un arbre de casa nostra, és un arbre australià, concretament de l'est d'Austràlia, de Nova Gales del Sud i de Queensland. En quant a la etimologia, no vos ho he comentat, el seu nom científic té un nom curiós, ve de casuaris. Casuaris és un nom malaio que li donen a un au corredor australiana, que és el casuari. Casuari en valencià, casuario en castellà, casuaris en malaio, diguem-ne. Val? Bueno, pues este au, el casuari, el seu plomatge li recorda al fullatge de la casuarina. N'hi ha que tindre algú d'imaginació. Igual podríem posar una foto també del casuari al costat de la casuarina, perquè la veritat és que de vegades els botànics li peguen a la imaginació,
i que...
o a les herbes, que també...
els nostres amics que puguen també jugar a les diferències.
Exactament. No? Val, doncs això seria el nom del gènere, casuarina. I després lo de cunningamiana, ja podeu imaginar que això li ho van dedicar a un botànic, a Alan Cunningham, que va viure a principis del segle XIX, va ser un botànic anglès que va néixer en Wimbledon i que va ser escollit en aquell moment pel Jardí Botànic de Kew. El Jardí Botànic de Kew, algun dia farem un programa sobre el Jardí Botànic de Kew, que afortunadament vaig estar 3 mesos treballant allí, i és un, si no el millor, un dels millors jardins botànics del món. Bueno, pues està en Londres, i allí el que era director del jardí, allí a principis del segle XX, que era Banks, un altre botànic important, pues el va contractar per a recolectar plantes, per a viatjar pel planeta recolectant plantes, algo que qualsevol s'apuntaria, segur. Finalment, per a acabar en l'espècie, hem comentat que és d'Austràlia, i allí on viu dins d'Austràlia, quina seria la seva ecologia en els seus territoris naturals. Pues bé, és un arbre de llocs assolellats que pot viure a les rambles, però també a zones pantanoses. Diguem-ne que és d'ecologia ampla, en zones molt seques o zones fins i tot pantanoses. De fet, gràcies a aquesta ecologia ampla, ha sigut emprat per a estabilitzar riberes de rius, s'ha utilitzat en molts territoris del planeta i així a l'estat espanyol també, per a estabilitzar riberes de riu, quan tenim així un fum de plantes que també ho fan. Però bueno, com esta es feia i la cultivaven els anglesos, pues s'ha disseminat per molts llocs. Val? Clar, on la podem veure? Els que no puguem anar-se a Austràlia...
Li preguntarem al nostre amic Àlex.
Molt bé, efectivament, això seria una bona pregunta. Però, de tota manera, sí tenim exemplars, sobretot els més bonics que podem veure serien al parc, l'antic parc del Viaducte, i també tenim a la Glorieta. Quan passeu per allí, fixeu-vos i jugueu a diferència entre els pins i les casuarines.
Lluís Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.